feel pretty good.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Prendre decisions de compra és un acte tan habitual a la nostra vida que segurament no hem elevat mai el que pot quedar enrere tret del preu o moment. Però fisiològicament no és una cosa tan senzilla i està sotmesa a com respon el nostre cervell a la compra d'estímuls. Amb aquestes paraules comença un article publicat al diari El Periódico, ara fa res, fa un dia. El professor de neurociència a la Universitat Oberta de Catalunya, el Diego Redolar Ripoll, a l'article també reflexiona sobre els processos que mouen el cervell davant les compres i les vendes. El podem saludar ja, el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Diego Redolar, bona vesprada.
Hola, què tal, com esteu?
Molt bé, encantats de poder saludar-te, de xerrar una estona sobre tot el que expliques a l'article, que ens ha semblat molt interessant. Ara entrem en matèria, Diego, però del teu article, però perquè et coneguin una mica més els oients, a més de professor de la UOC, ets investigador i tens una àmplia experiència de recerca en el camp de les neurociències. També has estudiat les bases neuronals de control cognitiu, aprenentatge i memòria, la seva modulació i també, per exemple, per si fora poc, també estudies la recuperació de dèficits cognitius, per tant, el cervell i tu sou un binomi, en aquest cas, mai millor dit.
Sí, sí.
Per tant, Diego, per escalfar, com a primera pregunta, per què comprem coses que no necessitem?
Bueno, al final, clar, nosaltres quan prenem decisions, sigui una decisió de compra o sigui qualsevol decisió, al final hi ha un conjunt de neurones al nostre cervell que formen xarxes que treballen de manera cooperativa o a vegades també de manera no tan cooperativa.
Uh-huh.
I una de les coses que ens passa és que aquestes xarxes neuronals, en funció dels estímuls que tenim al davant, doncs una de les coses que ens fan és comprar coses que realment no necessitem ni per la nostra supervivència, ni perquè siguin elements que necessitem urgentment o per viure,
uh-huh.
que normalment són coses accessòries i coses que podem prescindir d'elles, però que al final l'elecció de compra està molt, 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 molt orientada a aquestes coses.
Per tant, és el cervell el culpable del que ens passa una mica amb les rebaixes concretament o amb les vendes en general. O sigui, sembla ser que nosaltres prenem una decisió en principi conscient, però és el propi cervell, com tu expliques ara, que té aquestes xarxes, aquests mecanismes interns, podríem dir, que nosaltres de vegades segurament vivim de manera inconscient, que ens fan triar i ens fan decidir-nos per comprar aquestes coses.
Bueno, jo li donaria una mica la volta, és a dir,
val.
El cervell treballa d'una manera i de fet al final doncs, són com tres aspectes molt, molt importants, la part de raonament, la part d'emocions i la part de reforç, que al final configuren la presa de decisió. I clar, i tot això, doncs, en funció de les nostres experiències, de la nostra història, del nostre context. I què és el que passa? Que tot això ja se sap. S'ha estudiat molt la conducta de l'ésser humà, no s'ha estudiat tant la part neural, però bueno, això és el que fem nosaltres en neurociència al laboratori, però sí que la part conductual. I clar, què és el que passa? Que les empreses i ja saben d'alguna manera com funciona aquesta elecció de compra i el que fan és posar-nos els productes de tal manera que això doncs eliciti una determinada compra o que hi hagi més probabilitat de comprar un determinat producte. Jo crec que és tirar una mica a la volta. No li donaria la culpa tant al cervell, sinó a com es fa servir la informació que sabem del cervell i sabem de la conducta humana per induir o elicitar la decisió de compra.
Clar, tu ens parles que tenim davant uns estímuls i a l'article fas esmena a un màrqueting màgic, no? Podríem dir, que condiciona o juga una mica amb el nostre cervell aquests mecanismes. I hi ha un cas que ho exemplifica molt bé, que és el cap de les crispetes de blat de moro, no? Les crispetes que comprem al cinema quan anem a veure una pel·lícula. Com és aquest cas de crispetes concretament, Diego?
Sí, això que explico és d'un experiment que es va fer real en el qual es va fer in situ en una sala de cinema on els participants de l'estudi veien la pel·lícula i havien de comprar crispetes per veure la pel·lícula. Hi havia dues opcions de compra, un tamany que era el tamany individual, que és suficient per una persona, i el extra gran. L'individual costava 3, eren dòlars i costava 3 dòlars. Uh-huh. I l'extra gran, que era molt, molt gran d'aquests familiars, costava 7. La major part de participants, quan anaven sols, agafaven el de 3. I quan després es preguntava el per què, doncs normalment el que deia, no?, que ja s'havien gastat a l'entrada i, a més, que amb l'individual ja tenien prou, perquè normalment si compraven un més gran, acabaven llençant les crispetes. I normalment aquesta era la tendència de compra, agafar el de 3 dòlars, que ja era un tamany individual. Uh-huh. Van tornar a repetir l'experiment, però ara, en comptes de dos possibles tamanys, van afegir un mitjà que costava 6,5. Per tant, teníem l'individual de 3, el mitjà, que era 6,5, sí, i el gran, l'extra gran, que eren 7. Clar, aquí ja la tendència de compra es va girar totalment. Es va girar i la gent va preferir comprar el de 7. I quan es demanava el per què compraven el de 7, deia, no, és que clar, per 50 cèntims agafo el gran. És com aprofitar l'oferta. Uh-huh. I no, és que haig d'aprofitar això. I això es va fer amb tècniques de neuroimatge, es va repetir aquest experiment, i es va veure que quan passava això hi ha una part del nostre cervell, que és l'escorça prefrontal, concretament la part ventromedial, que és la culpable o és la que s'activa quan fem això, quan intentem aprofitar-nos d'aquesta oferta. Mm-hmm. I clar, tot això, si ho portem a les campanyes que es fan, Black Friday, Cyber Monday i tot això, doncs ho veiem clarament, que dius, ostres, mira, tenim aquest ordinador que són 300 euros menys i, clar, has d'aprofitar aquesta oferta. A més, solament està disponible un parell de dies. Clar, això el nostre cervell ens juga una molt mala passada. Per què? Perquè hem d'aprofitar l'oferta malgrat no necessitem aquest ordinador. I, a més, quan acotem el temps, encara s'incrementa més aquesta necessitat de comprar ràpid el producte i no tenim temps de raonar. I, clar, tot això pues, ja se sap molt i moltes d'aquestes campanyes estan orquestades per això, per incitar al final aquesta compra de productes.
Per tant, són campanyes que tenen una base neuronal. Tu creus que els responsables del màrqueting i de tots aquests dies especials que tu esmentaves, no?, les rebaixes, el Black Friday, doncs tenen tot això present? Evidentment sí, no?
Sí, tant. Abans sí que és veritat que en màrqueting es feien molt estudis de conducta i es miraven des de la psicologia quina era la part més conductual i al final què és el que feien. I ara actualment es fan molts estudis de neurociència i de fet hi ha com un àmbit que es diu neuromàrqueting que està avui en dia molt de moda i en neurociència doncs seria un àmbit més d'estudiar la part cognitiva del funcionament del sistema nerviós. Uh-huh. I això, sí, grans empreses tenen present aquests estudis, inclús alguns estudis estan finançats per empreses de dir, mira, voldria fer això, faig un estudi i faig servir tècniques de neuroimatge per veure quines àrees del cervell s'activen. I això es fa, no és tampoc una pràctica habitual, però sí que és una pràctica que es fa.
Diego, encara tenim uns minuts per seguir xerrant amb tu, però hem de fer una petita pausa per la publicitat. Ens esperes i rematem la conversa, encara em queden algunes qüestions pendents?
Perfecte.
Mil gràcies. Doncs res, escoltem uns anuncis i continuem parlant del nostre cervell i com funciona de cara a les ofertes i les rebaixes. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Però, quan una porta es tanca, una altra s'obre, i aquest buit que deixa Pere Juventí Balcells ve a omplir-lo amb el seu estil particular, Júlia Julve.
amb Rafa Sanahuja.
Us volia presentar Julia Julve, que és un personatge de Marvel, Pol Marçà, que és el hater de la casa.
Encantada, Pol.
No deixis que et posi la por al cos.
Ho intentaré.
Peter Parker, Steven Strange, Bruce Banner, Julia Julve...
I altres persones que expliquen coses.
Això és Camins, la ràdio nocturna de la casa. Estem en conversa amb Diego Redolar. Ell és professor de neurociència a la Universitat Oberta de Catalunya. Diego, continues amb nosaltres,
Què tal?
Molt bé. Escolta, estàvem parlant d'aquest article teu que s'ha publicat fa 24 hores al diari El Periódico, on fas aquesta reflexió sobre com funciona el cervell de cara a les compres i a les rebaixes. Mira, abans de la publicitat has fet esmena a que cada decisió realment que prenem també de cara a comprar o no comprar segueix tres bases fonamentals, no? Es basa en tres bases fonamentals: raonaments, reforços i la base emocional. Pots descriure-les una mica? Comencem amb el raonament. Com funciona?
Sí, el raonament és com la part, podem dir, més freda, és a dir, és la part que nosaltres, quan hem de prendre una decisió, valorem si contrast, és com si féssim un llistat de coses bones i coses dolentes de la nostra decisió, i al final el nostre cervell d'alguna manera agafa doncs aquests elements i diu, bueno, pues lo més raonable per mi és prendre aquesta decisió. Uh-huh. Això és doncs la part més freda o més basada en el raonament i les funcions executives.
Sí.
Després està la part del reforç, que la part del reforç és que nosaltres al final el que tindrem és una tendència a prendre decisions en les quals doncs el premi, per dir-ho d'alguna manera, o el resultat, sigui un resultat més positiu per nosaltres.
Uh-huh.
Si això ens porta a obtenir un resultat molt positiu, doncs ens decantarem per aquesta decisió.
Que es veu molt clarament en l'exemple de les crispetes que has posat abans, no?
Sí.
Dius, doncs per 50 cèntims tinc tota aquesta quantitat de crispetes i val la pena.
Sí, tal qual.
Uh-huh.
I després seria la part més emocional, que a vegades les decisions estan d'alguna manera influenciades per les emocions. Per exemple, hi ha un estudi que es va fer en el qual hi havia dos jugadors, jugador A i jugador B,
sí.
I el jugador A havia de repartir uns diners. Per exemple, li donaven 10 euros i havia de decidir com repartia.
Uh-huh.
I, per exemple, imaginem que aquest jugador A diu, pues jo em quedo 8 i li dono 2 al jugador B.
Vale.
I ara el jugador B havia de decidir si acceptava o no aquesta repartició. Si acceptava la repartició, doncs el jugador A s'emportava els 8 i el jugador B els 2. Sí. Clar, què és lo racional pel jugador B? Acceptar o rebutjar? Acceptar la repartició. Per què? Perquè si accepta la repartició, s'emporta cap a casa 2 euros, i si rebutja, no es porta res a casa. Per tant, el més racional és acceptar la decisió.
Uh-huh.
Però què és el que passa? Que aquí el jugador A ha actuat d'una manera molt egoista. I moltes vegades el jugador B que diu no, prefereixo no emportar-me res i castigar el jugador A perquè ell tampoc es porti res a casa. Això és el que diem càstig social, és la part més emocional.
És interessant,
Això, quan ho portem al laboratori es veu que quan s'activa molt l'escorça prefrontal dorsolateral
sí. És
quan hi ha molt de raonament. I normalment s'accepta la repartició, però quan s'activa la ínsula i l'amígdala és quan es rebuja la repartició i és quan la emoció té més força aquí.
És increïble, perquè realment sí que és veritat que de vegades veiem, no?, actitud d'aquest estil. Jo surto perdent, però prefereixo perdre jo i que també perdi l'altre. És curiosíssim,
Sí.
Escolta, Diego, tots aquests processos, a quina velocitat es produeix en el nostre cervell? És molt ràpid tot, no?
Sí, és molt ràpid. Nosaltres ni ens adonem. És a dir, nosaltres moltes vegades estem prenent una decisió i diem no, l'estic prenent jo, però darrere d'aquesta decisió doncs estan aquests elements i un munt de variables que tenim al nostre entorn que estan configurant al final la presa de decisió. Però clar, nosaltres no som conscients d'aquests processos.
En cap moment, No, mai som conscients.
És molt, molt complicat. A vegades som més conscients, sobretot quan entra el raonament. I quan a lo millor pensem molt una decisió, sobretot en decisions més grans,
sí.
Comprar un pis, comprar un cotxe... Aquí sí que som més conscients perquè dediquem més temps i aquí la part de raonament
té més força. Però a vegades les decisions petites del dia a dia que passen molt ràpid, això és molt, molt complicat que hi hagi aquesta consciència.
I és possible que gent que estigui escoltant-nos aquesta conversa, que de sobte s'identifica, no? Perquè és tot molt lògic el que estàs explicant, tot i que no siguis conscient que succeeix, però saps que en algun moment et passarà, sent conscient de totes aquestes estratègies, com funciona el cervell, el que et posa endavant, sí que siguis més capaç de parar-te i de dir espera, que aquí això és una trampa.
I tant, sí, això... Si una vegada saps com funciona el cervell en el que és la presa de decisió, jo mateix, quan vaig al súper, m'adono moltes vegades, bé, coses que dic, ostres, és que això és una trampa que està posat de tal manera per incitar la intenció de compra. El que passa que, clar, que moltes vegades estan adones, però moltes vegades també anem molt ràpid. I anem molt ràpid quan anem a comprar, quan anem a fer coses, i a vegades en aquesta... rapidesa i com fem les coses, doncs si no prestem atenció, sí, però si prestem una miqueta d'atenció, sí que és veritat que ens podem assabentar de que hi ha coses que estan fetes al final perquè tu compris això, perquè agafis això, prenguis aquesta decisió.
Perquè la típica del supermercat seria una mica 2x1, 3x2, no?
Sí, o segona unitat a la meitat de preu, o posar determinats productes en punts concrets on hem de parar-nos i no tenim més remei que està allà i això al final diu, mira, agafaré això o agafaré l'altre.
Déu-n'hi-do, està tot més que pensat per d'alguna manera, doncs, jugar-se-la al nostre cervell. Va, per anar acabant, hi ha persones, imagino, Diego, que són més consumistes, no?, per naturalesa, perquè d'alguna manera els hi agrada o troben allà una compensació o el que sigui, i cauen en l'oferta, no?, en facilitat, i segurament hi ha altres persones que no cauen mai o moltes vegades. Els seus cervells funcionen de manera diferent, clar.
Sí, tant. I de fet, tot això també ho estem estudiant des de la neurociència, aquestes diferències individuals. Nosaltres, de fet, al laboratori, un projecte de tesi doctoral va sobre això, sobre les bases neurals, de la diferència que tenim o de les diferències individuals en la presa de decisió, i sí que veiem que hi ha parts del cervell que estan funcionant de manera diferent. I al final, pues, això t'ajuda a entendre el per què algunes persones, doncs, per exemple, tendeixen més al risc, altres persones són més consumistes, altres persones són més conservadores en la presa de decisió o també compren menys productes accessoris. O sigui que això ho veiem perquè hi ha unes bases neurals diferents.
El Diego Redolar és professor de neurociència a la Universitat Oberta de Catalunya, a més d'investigador total, i avui ens ha ajudat a reflexionar sobre aquests processos que mouen el cervell davant les compres i les vendes, sobretot en aquest temps que estem vivint, que són les de les rebaixes, i veiem escenes i moviments i accions, i ens adonem que nosaltres mateixos doncs caiem, no?, en aquestes temptacions, per així dir-lo. Diego, mil gràcies, ha estat interessantíssim, i enhorabona per l'article.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
Gràcies i que vagi molt bé. Nosaltres que seguim endavant, de seguida arribem a Rosario Santa Maria i parlem, mira, una mica més d'economia, amb valors.